le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre estic encantat de parlar amb vosaltres i disposat d'entrada a reflexionar sobre el futur, perquè estem a les portes d'una guerra comercial. Una guerra comercial, que també porta pobresa. No morts, com altres guerres, però sí pobresa. Per què dic que estem a les portes d'una guerra comercial que està a punt? Veurem com acaba tot això. I sobretot perquè ens afectarà molt directament a Espanya en general i a Catalunya en particular. Parlo d'aquests arancels que es van aprovar a Brussel·les, a la Unió Europea, aquests arancels als cotxes elèctrics xinesos. Comencem pel principi. Això què significa? Què significa un arancel? Bé, bàsicament és quan tu veus que et venen productes a molt baix preu a casa teva i tu tens productes que no pots fer-los baixar de preu, doncs intentes protegir la teva indústria. En aquest cas, la indústria de l'automòbil. Què fas per això? El que fas és pujar els preus, posar un arancel, seria un impost, a aquests cotxes xinesos que venen de fora, amb l'objectiu de protegir la indústria automobilística. Una guerra comercial no beneficia a ningú. Per què? Doncs, d'entrada, quan tu poses aquests aspectes proteccionistes per protegir la teva indústria, el més probable, i això han dit els xinesos, és que agafin represàlies, que posin en marxa represàlies. I ja han dit que la represàlia, o una de les represàlies, serà conforme als productes càrnics, carn de porc, per exemple, i productes similars que nosaltres exportem cap a Xina. Aquí, de tota la Unió Europea, un dels països més perjudicats amb aquesta contraproposta i aquestes represàlies xineses seria Espanya i Catalunya, evidentment. I és un problema. És un problema. De fet, mireu, perquè no tothom ha votat. Bé, el divendres no tothom votava per imposar aquests arancels, que ja s'han imposat. Ara, què està passant? Cap on hem d'anar? Com ens pot afectar? I, sobretot, d'on ve tot això? Per què se'ls hi posen arancels als cotxes xinesos? Si realment és una qüestió de preu, home, la competència és la que a nosaltres, els consumidors, ens beneficia. I, segurament, si l'objectiu és arribar a l'electrificació dels cotxes, de la mobilitat, el més coherent no seria que els cotxes europeus baixessin també els preus per combatir a la baixa contra els cotxes xinesos? Llavors, què està passant? No volem descarbonitzar? Vostè es pot comprar un cotxe elèctric? Vostè es pot comprar un cotxe elèctric? No sé, suposo que si ens hipotequem, sí. Però estem davant d'una pujada del cistell de la compra. Venim d'una inflació important que encara està donant canya. Tenim grans problemes amb tot això i ens estan imposant un cotxe elèctric. Un cotxe elèctric que aquí a les vendes a Espanya és del 4%. És veritat que aquest darrer mes sembla que han estat una qüestió més seriosa, però estem molt lluny d'electrificar el país i és una qüestió de preus. És una qüestió de preus. És una qüestió que moltes famílies que ara es canvien el cotxe pel que sigui, no sé si es plantegen comprar-se un cotxe elèctric. No ho sé. Ara, ja no només és això. Per molt que et vulguin vendre la moto, el cotxe elèctric, en aquest cas, estem parlant de que Espanya, Catalunya, no tenim una infraestructura encara com per tenir un cotxe elèctric solvent. I això és així. No, només cal... Quantes electrolineres veieu pel camí? Quantes? I d'aquestes, quantes acaben funcionant tots? Aquesta seria una altra cosa. Estem molt lluny. I llavors, quan posem els arancels, me'n vaig als preus encara. No seria més lloc si competir a la baixa, si és que vols realment netejar el medi ambient? I tu poses llavors impostos als cotxes xinesos perquè siguin més cars o estiguin a l'alçada de preu dels cotxes europeus. Estem parlant d'indústries molt potents. La indústria automobilística és una indústria molt, molt potent. Però la de la carn també. En parlem de tot això que acabo de posar sobre la taula, amb la... a veure si fem una bona fotografia, perquè a vegades la qüestió aquesta és complicada, amb l'Eva Perea, que és professora d'Empresa i Economia de la Universitat Abat Oliba Feu, i en sap molt d'aquest tema. Eva, buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Vaya historia esta de los aranceles, y cómo nos va a perjudicar además, ¿eh? Pero ¿cómo empieza todo esto? ¿Qué está pasando?
Bueno, en realidad lo has explicado muy bien. Lo que está ocurriendo es lo siguiente. Europa, que tiene muy buenas ideas, pero a veces a lo mejor nos perjudicamos a nosotros mismos, ha puesto una fecha, que es el 2035, para que todos los coches nuevos de matriculación nueva sean eléctricos, el 100%. 2035, en el fondo, está a 10 años vista.
Está aquí al lado.
Está aquí al lado. Entonces, ¿qué ocurre? Que en España solamente el 4% de los coches nuevos son eléctricos. Solamente el 4%. En Europa sí que están más avanzados y llega ya al 15%. Pero bueno, esto quiere decir que si tenemos que llegar al 2035, tenemos que empezar a comprar coches eléctricos de forma muy masiva.
Sí.
¿Qué ocurre? Que los coches eléctricos europeos son bastante caros. Todavía son bastante más caros que los coches chinos. Claro, porque el libre mercado lo que te está diciendo, y como tú bien has, muy bien has dicho, las guerras comerciales no favorecen a nadie. Pero claro, China no ha sido honesta. Ha dado muchísimas cantidades masivas de capital a sus empresas del automóvil.
Ayudas, ¿no? Por públicas ejemplo, sería, ¿no? ¿Es el capital?
Sí, ayudas públicas. De inyecciones masivas de capital, por ejemplo, a SAIC, a BID, a Geely, les ha dado o muchísimo dinero gratis o simplemente inyecciones de capital gratis, de forma gratis. Esto no es competir de forma leal.
De acuerdo.
Entonces, en base a eso, dices, claro, es que tú estás consiguiendo unos precios buenísimos gracias a esas inyecciones de capital que nosotros no podemos hacer porque además no es legal, no se puede hacer. Entonces, se ha decidido por fin poner estos aranceles, se decidió el viernes, pero ha sido muy curioso, ¿no?, ver cómo han votado los países. España, en teoría, debería votar a favor de esos aranceles porque tenemos una industria automovilística muy potente, pero lo que decías tú, ¿no? Entre que Sánchez viajó a Pekín en septiembre y allí pues Xi Jinping hizo su labor de convencerle para que no votara a favor de los aranceles. Y además, como tú muy bien decías, las represalias de China serán inmediatas. Tú me pones aranceles, pero yo también. Entonces, grabará, por ejemplo, pues el aceite de oliva, el jamón.
Jamón, carne de cerdo, etcétera, etcétera.
Exacto.
Y también es una industria interesante que tenemos aquí en España.
Pues claro, o sea, porque al final todos son intereses y nosotros no. Si bien no quieres perjudicar a tu industria automovilística, pero tampoco quieres perjudicar a los ganaderos o a las industrias cárnicas, ¿no? Entonces, realmente es complicado. Pero el voto más curioso de todos, porque solo 5 países votaron en contra.
Sí.
Por ejemplo, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia. Pero el voto más curioso en contra fue Alemania. O sea, Alemania no está jugando el partido con el resto de los países europeos, sino que está yendo muy, muy unilateralmente en sus relaciones con China.
Es curioso porque Alemania sí que tiene una industria muy potente del automóvil.
Sí, y ha votado en contra y esto fue una de las mayores sorpresas. ¿Por qué? Porque Alemania tiene muy buena relación con China y es el país más competitivo en China. De toda Europa, el país que tiene más cuota de mercado en China en general. Entonces teme las represalias chinas y por eso ha dicho, no, bueno, con tal de que salga, es una jugada muy astuta, ¿no?, que salga a favor de los aranceles, pero yo votando en contra, que quedo fenomenal con China.
¿Tú crees que eso puede perjudicar, por ejemplo, a fábricas como las que tenemos en Cataluña, como las de Martorell o sector ganadero catalán en este caso?
Pues en un principio sí. Yo confío, la verdad es que yo soy bastante optimista cada vez más, o sea, estaba como muy, muy, lo veía como bastante negro, pero lo empiezo a ver mejor. ¿Por qué? Porque creo que estos aranceles van a ser muy temporales, porque a medida que las empresas europeas logren conseguir mejores precios, yo creo que estos aranceles van a ir desapareciendo, porque todo el mundo es consciente que las guerras comerciales no son beneficiosas. Y creo que entonces o no se aplicarán aranceles a nuestra industria cárnica o cada vez serán menores.
Eva, hay una cosa que me ha llamado la atención y es que claro, queda claro que estos aranceles es para proteger, en principio sería para proteger la industria automovilística europea. Pero es que hay empresas europeas automovilísticas que no están de acuerdo con estos aranceles. Skoda, por ejemplo, decía que no iba a ser una solución, hay otros que decían que no. ¿Por qué la propia industria se niega a unos aranceles que su intención es protegerlos?
Bueno, es una buena pregunta porque en realidad parecería que dices, bueno, pues como yo no quiero proteger lo mío, voy a favorecer las tarifas. Pero es verdad también que el proteccionismo nunca ha ayudado a nadie. O sea, el ser proteccionista, aunque parece una medida inmediata, puntual, que puede favorecer, a la larga no es buena. O sea, a la larga, ¿qué sería lo bueno? Lo necesario es que nosotros, el Cupra Born, que es muy bonito, que el Cupra Born pueda competir con el Build Your Dreams, no sé qué. O sea, lo mejor para Cupra es que pueda ser competitivo al mismo nivel que un coche chino.
De acuerdo.
No protegernos del coche chino, no, es que tenemos que ser igual de buenos o mejores a un precio competitivo. Y yo creo, por eso te decía que estoy optimista, porque si antes veía que la brecha entre los precios de los coches europeos y los coches chinos era inmensa, lo que estoy viendo ahora es que a partir de 25.000 euros hay bastantes coches europeos, entre ellos el Cupra, por ejemplo, que sí que ya son competitivos y entran dentro de este margen de precios.
De acuerdo.
Con lo cual, viva el libre comercio, porque es verdad que es lo que nos conviene a todos.
No, no, y sobre todo a los consumidores, ¿no? Porque si proteges los precios de los coches europeos y siguen siendo carísimos, pues
claro,
seguirán sin comprarse. O sea, es que esto, sin competitividad, para que bajen los precios, difícilmente se podrá abaratar el coche eléctrico en Europa.
Exactamente.
Pues
entonces nos favorece que haya un libre comercio y que cada uno compita en igualdad de condiciones.
Eva Berea, profesora de Empresa y Economía de la Universitat de Abató i Bacé. Oye, muchísimas gracias por esta charla y estas explicaciones que nos has dado. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros, cuando queráis. Un placer.
Un placer, ha sido nuestro. Hi ha una cosa real en tot cas. Si no hi ha una competitivitat en igualtat de condicions, malament rai. Ara, si els xinesos tenen la finançació pública, cosa que aquí a Europa està prohibida, doncs aquí és on està la mare del Tano. Això és la mare del Tano. Aquí està el rovell de l'ou i el què. Però malgrat això, ja va en funció de com ho enfoquis, eh? Perquè si el teu enfocament, la teva prioritat és la descarbonització i l'electrificació del cotxe, bé, igual que hi ha unes inversions públiques per donar cotxes a baix preu perquè la gent se'ls pugui comprar, doncs, bé, fins a cert punt no seria una mala idea. No seria una mala idea. Bé, de seguida parlarem d'una qüestió. Apartem això, ja traiem les nostres conclusions. I anem a parlar, atenció, d'una situació dura, dura. Possiblement el pitjor que li pot passar a un pare o una mare és perdre un fill. Aquest seria un d'aquests cops que no es poden superar mai, però que inevitablement has d'aprendre a conviure amb això. De seguida en parlarem d'aquest tema i d'un documental que es diu Una estrella fugaz, que narra exactament això, la pèrdua d'un fill, però d'una manera molt concreta. De seguida en parlarem d'això aquí a Herrera, Cope Catalunya i Andorra, però ara que ve vent i que hi ha una alerta per vent o baixada de temperatures, heu pensat ja en canviar les vostres finestres per les modernes finestres de Berico Ventana Ponés? Perquè amb les finestres modernes de Brico Ventana no has de preocupar-te, mantindrà la teva llar càlida a l'hivern i fresqueta a l'estiu, perquè conserva tant l'aire calent com el fred, i donarà la teva llar doncs el confort que es mereix. Així que renova les teves finestres amb Brico Ventana Ponés, Brico-Ventana Ponés, per a una comoditat màxima.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
En Flexicar, hay muchos cars. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Pren nota. El diumenge 13 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor de Pallapupes. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a portar somriures als hospitals. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
I en el tema de l'Espanyol, a més, ja soc bon amic de l'entrenador, toca arremangar-se, suar la samarreta, salvar la categoria, i jo crec que ho aconseguiran.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ningú està preparat per perdre un fill i molts cops, quan tenim algú proper que ha hagut de passar per aquesta situació, és difícil saber com actuar. De fet, és difícil perquè què dius? En aquell moment què dius? Lo siento, ja se sap, no? Aquesta educació a vegades ens haurien de fer uns quès perquè és una cosa molt personal, molt íntima i moltes vegades no saps com reaccionar davant de tot això, més enllà que la teva presència sigui una mica de suport davant de tot això. De fet, no sabem com actuar fins al punt que es converteix en un tema tabú. No anomenem el seu nom, no parlem del tema i fins i tot potser no arribem a ser capaços de donar suport a la família. Mireu, hi ha un documental que es diu Una estrella fugaz que aborda tot això a través d'un documental en què l'Ignasi Guerrero fa un viatge emocional sobre la vida i la mort del seu fill Pep, que només va viure 4 mesos i va morir a l'UCI de Sant Joan de Déu l'any 2014. El documental explica la història del petit, del Pep, com ho va viure la seva família, el personal sanitari i la resta de famílies acampades a l'UCI pensant que un dia més era un dia menys. Marc Puerto.
Molt bon dia.
Què ens expliques? Què més es pot parlar de
doncs,
tot això?
Doncs sí, és cert que la vida del Pep no va tenir gaires dies, però els seus dies, els seus pares diuen que van estar plens de vida i ara, gràcies al seu pare, aquesta història arriba a les pantalles. El documental aborda de manera íntima i personal el món de les UCI neonatals i el dol perinatal a través de testimonis de diverses famílies que s'han trobat al llarg de la seva vida en aquesta situació. Ell convida a reflexionar sobre aquest tabú social que envolta la mort d'un fill durant els primers dies de vida i a través d'aquest projecte busca trencar el silenci que hi ha al voltant per part d'amics i també de familiars. Aquest documental ha rebut un reconeixement internacional, ha estat presentat també a diversos festivals, rebent premis i també va ser premiat a la millor pel·lícula documental. Durant tot aquest temps, com el seu fill, el temps que va passar el seu fill a la UCI, l'Ignasi recordava, de fet, també un episodi molt important de la seva vida, que és la mort del seu germà i el cop duríssim que va suposar per la seva mare. En aquesta situació, un dels objectius del Pep era també que la seva dona, l'Àgata, no patís de la mateixa manera que ho va fer la seva mare i doncs li va servir, en aquest cas, d'exemple per poder abordar la malaltia i la mort del seu fill, el Pep, amb només 4 mesos.
La mort d'un fill és una qüestió que no es supera. S'aprèn a conviure amb això, però sempre ho tens al cor. Parlem precisament amb l'Ignasi Guerrero, el pare d'en Pep. Ignasi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Ignasi. Bé, com, per on comença la història?
Bé, aquesta història, jo considero que el motor és una conversa que vaig tenir amb un pare, Lucy, quan nosaltres estàvem a Lucy amb el Pep, fa ara ja 10 anys. Un pare, el pare de l'Èlia, una nena que va morir, per desgràcia, amb 10 dies de vida i després de, 8 operacions, el dia abans de morir, el seu pare em va dir: jo no sabia que això existia. O sigui, jo no sabia que existia la possibilitat que nasqués un fill malalt. Són nens que no veiem als parcs, a les pel·lícules, no? I a mi em va sobtar moltíssim. Jo ja coneixia l'enfermedad perquè havia tingut un germà amb paràlisi cerebral, que va morir, jo tenia 18 anys, i ell tenia 26. I jo ja havia conviscut amb l'enfermedad, no? Però em va sobtar molt i em va fer pensar. I anys després de la mort del Pep, seguia tenint al cap aquesta frase: jo no sabia que això existia. I el punt de partida va ser aquest. Li hem de fer veure al món que aquests nens existeixen, aquestes famílies en dol existeixen, i que el silenci, no?, que hi ha al voltant d'aquest tema, perquè d'alguna manera tenim tendència a viure d'esquenes al patiment, doncs aquest silenci no fa gens de bé a les famílies que ho estan passant.
D'acord. Quina és la història del Pep?
Mira, el Pep va morir, per desgràcia, d'una cardiopatia en 4 mesos. Era un bebè que ja sabíem durant l'embaràs que tenia alguns problemes al cor, a més de tenir síndrome de Down, i a poc es va anar complicant. Sempre amb l'esperança, no? Sempre havia com una sortida possible, sempre havia una solució que volien provar els metges, però a poc es va anar complicant i al final la conjunció de coses, no?, va fer que el seu cos no fos compatible amb la vida. I va ser, mira, va ser just un any. El mateix dia que feia un any que ens vam assabentar que l'Àgata, la meva dona, estava esperant el bebè, doncs just un any després va morir el Pep.
Clar, quan arribes a aquesta situació, en quin moment decideixes plasmar-ho tot en un documental?
Jo ja havia participat en el món documental amb altres... No havia dirigit mai un documental, però sí havia participat en la postproducció, en l'edició. I en aquest cas estava fent la direcció de fotografia d'un altre documental que dirigia l'Arturo Méndez, que és codirector d'Una estrella fugaz. I jo li vaig dir: és un món que s'ha de donar a conèixer. I això feia poc més de 2 anys que el Pep havia mort. I d'entrada, la meva idea era fer un retrat no personal. Jo no volia explicar la meva història, òbviament perquè no és gens fàcil afrontar una cosa d'aquestes característiques, no? Un projecte així, d'entrada, jo vaig rebutjar obrir-me, però sí que veia la necessitat d'explicar aquesta història i tenia les eines, tenia els contactes per poder fer aquest retrat. L'Arturo, a poc, em va anar empenyent, no? Em va anar animant a que la història fos des del meu punt de vista, perquè ell em deia que cada vegada que ens apropàvem més, no?, al meu punt de vista personal, més interès tenia i més s'apropava a la realitat de les famílies, no? I té tota la raó, eh? Ara, vista en perspectiva, jo agraeixo moltíssim aquesta transformació del projecte, no?, de fer un sol retrat a com és aquest món, a explicar la meva història personal, perquè al final aquest motor que comentava, no?, es va anar transformant i s'ha convertit pràcticament en una teràpia personal meva, no? Ha sigut gran part del meu procés de dol.
Això te la va preguntar. Això t'ha servit també precisament per això, per superar aquest procés de dol? Aquestes coses, és cert que no s'acaben de superar mai, has d'aprendre a convivir amb elles, però t'ha servit com a teràpia?
Sí, molt més del que jo esperava. Ha sigut hi ha hagut alts i baixos, no?, en aquest tot el procés. D'entrada jo pensava que seria més senzill fer-lo. Després vaig veure que, bueno, tant la preparació... Jo el documental dic, és la tercera vegada que provo de fer aquest documental, no? I crec que ara per fi ho aconseguiré. Això és la frase que dic al documental. Per què ho dic? Doncs perquè va haver diversos moments que jo, entre cometes, vaig tirar la tovallola i vaig dir: no puc. La primera és molt clara. La primera vegada que va sorgir la possibilitat d'aconseguir alguna cosa de diners per arrencar el desenvolupament del projecte, em va trucar a l'Arturo i em va dir, mira, he vist, no?, que hi ha una convocatòria per demanar diners per arrencar el projecte i encaixa perfecte amb el nostre projecte. Estàvem emocionats. El pla s'acabava el dia següent. Teníem encara, el projecte era simplement un esborrany, no?, de guió, i em va dir, jo m'encarrego de redactar bé el text i tu munta un teaser amb les imatges que tens del Pep. Jo vaig obrir la carpeta de vídeos del Pep i vaig ser incapaç.
Va ser duríssim, suposo, clar.
Sí, en aquell moment em vaig adonar que eren vídeos que mai havia vist, 2 anys i mig després, no els havia vist encara. Em vaig posar a plorar desconsoladament i li vaig dir a l'Arturo, no el farem. Almenys ara no el farem. Doncs així és un petit exemple de què suposa, no?, passar per tot un procés així, no? Després hi ha moments molt macos, no?, experiències espectaculars, diàlegs amb gent de la que aprens moltíssim, no?, hi ha sigut tot anar pujant i baixant, anar pujant i baixant, però al final, vist en perspectiva, no?, ara que ja està el documental acabat,
sí,
l'han començat a veure les primeres persones, és com que tot cobra sentit i sí que me n'adono que per mi, evidentment, no he tancat el dol, perquè com tu molt bé deies, no?, jo crec que el dol per la mort d'un fill jo crec que no acaba mai, però sí que he avançat moltíssim en el meu procés de dol.
Doncs, Ignasi Guerrero, escolta'm, gràcies per explicar-nos la teva història, per parlar-nos d'aquest documental, i gràcies. Molt amable.
Gràcies a vosaltres.
És dur, és dur, però dins de tot això és cert una cosa, que és necessari. Necessari per superar-ho, necessari per normalitzar-ho i almenys anar tirant per superar-ho. Bueno, superar-ho, per conviure amb el dol. Molt bé, de seguida parlarem d'una cosa molt més lleugera. Parlarem de curiositats. Parlarem amb l'Alfred López, el nostre divulgador científic, el tindrem per aquí. Però abans, anem a perdre pes. Vamos a hablar del plan 1-2-3. Si quieres adelgazar y no sabes por dónde empezar, prueba ya hoy el plan 1-2-3. Olvídate de dietas estrictas o aburridas y poco apetecibles que provocan ansiedad, frustración. Bueno, pásate al plan 1-2-3 para bajar de peso y volumen, porque es fácil, es sano, es efectivo. Y tenemos a Enriqueta de Clinitec que nos va a explicar cómo conseguirlo. Y en solo en tres semanas vas a perder de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen. Enriqueta, buenos días.
Muy buenos días, Cruz. Pues sí. El plan 1-2-3 nos permite eliminar el exceso de grasa 3 veces más rápido que solo haciendo dieta o matándonos en el gimnasio. Con el plan adelgazas, estilizas tu figura, activas el metabolismo, te quitas la celulitis, la barriguita, bajas de peso y además es drenante porque te deshinchas, ¿eh? Y al bajar de peso, pues los niveles de azúcar, colesterol e hipertensión los regulamos. Y, claro, y aliviamos también ese dolor de espalda, rodillas, articulaciones, porque el plan es muy efectivo, sin efecto rebote, te permite perder de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen. Y como tú has dicho, Ruth, en solo 3 semanas.
Solo 3 semanas, y lo mejor de todo es que sigues comiendo, que no son batidos. Es un producto 100% natural, fabricado a base de plantas, minerales, vitaminas. No es un medicamento, ¿eh? Que os quede claro, no es un medicamento y es apto para todo el mundo, para hombres, para mujeres, para todas las edades. Y no solo vas a adelgazar, sino que también te quita la ansiedad, el hambre, va a acelerar tu metabolismo, lo que favorece esa quema de grasa localizada. Y repito, en tres semanas, de 4 a 7 kilos menos y más de 3 centímetros de contorno de cintura o barriga. Mirad, la primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña en un vasito de agua.
Sí, ellos nos ayudan a eliminar las toxinas. Depuramos, reducimos el abdomen, nos olvidamos de la retención de líquidos y en esta semana ya perdemos 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja también en un vasito de agua.
Sí, que son pura fibra, prebióticos.
De tu grúa en tiempo real. Bien hilada, ¿eh?
Sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, ¿sí?
Tercera semana rematamos el control de peso con las cápsulas captagrasas, las quemagrasas.
Sí, que son saciantes, que nos calman la ansiedad, que nos ayudan a eliminar la grasa y el resultado de estas 3 semanas, pues de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres tu plan 1-2-3? Pues llámame, el teléfono es fácil, 650 51 52-53, porque hoy todos los oyentes de COPE que llamen ahora van a tener de regalo con el plan las tres infusiones, la detox, más la drena, más la lipo, pero también de regalo esta faja, cinturón, efecto sauna, reductora de barriga, moldeadora de cintura, quemagrasas y además que nos alivia muchísimo el dolor de espalda, cervicales, lumbares y ciática. Una auténtica maravilla. Y sí, sí, que te viene gratis con tu plan 1-2-3. ¿Cómo? Llamándome ahora. 650-51-52-53.
El plan 1-2-3 sí que funciona, es muy eficaz, adelgazas de forma duradera, segura y exitosa en solo 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos. Es económico y con registro sanitario, claro. Y hoy, pues esta sensacional oferta que te explicaba Enriqueta, las tres infusiones más la faja reductora y efecto sauna, gratis con tu plan 1-2-3. Y es que lo que vamos a alucinar, Enriqueta, es cuando miremos la báscula.
Claro que sí, pero es que ya te puedes subir a partir del segundo día, que ya empiezas a ver los resultados a nivel de peso y a nivel de volumen. Así que llámame, que lo puedes tener mañana mismo en tu domicilio, que te lo entregamos por mensajería y sin gastos de envío. Y repetimos el teléfono para que me llames ya. 650-51-52-53.
Enriqueta, gracias. Patunets, patunets.
Patunets, patunets molt grans. Adeu, adeu.
Doncs de seguida parlarem, serem una miqueta més savis, serem cunyaos il·lustraos, parlarem, tindrem en l'estudi l'Alfred López, el nostre divulgador científic, per parlar de curiositats, com per exemple, sabeu o sabíeu que un satèl·lit abans era el nom de la guàrdia personal d'un rei? De seguida en parlem.
Escribe a Carlos Herrera
en X @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Quiero estar una vida.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Anem a ser una miqueta més savis. Com sempre, rebem en aquest estudi l'Alfred López, el nostre divulgador científic, autor de la saga de llibres Ja està listo, que todo lo sabe, en les seves diferents formes i títols i especialitats, i que a més els podeu trobar, per exemple, per Amazon. Per Amazon el podeu trobar, i que a més, si voleu un directament dedicat i que us ho enviï sense despesa d'enviament, l'heu de posar en contacte amb contacto@alfredlopez.es, contacto@alfredlopez.es, o es poseu en contacte amb nosaltres aquí a la ràdio, ens truqueu a la ràdio i li diem a l'Alfred López, per dir, per si no teniu ara memòria o no, que no m'acuerdo, pues truqueu a la ràdio, pregunteu per mi mateix i que ens posin i directament li passarem el missatge a l'Alfred López. Alfred, ¿cómo estás?
Muy bien, querido amigo.
Porque queremos difundir las curiosidades, sí, que son muy buenas, sí, y son, sí, muy chulas.
Sí, divulgación y diversión garantizada.
Exactamente, divulgación y diversión y aprendizaje, sí, todo, sí, junto, sí, y sabes, sí, cosas, sí, y además es que es divertido, realmente es bueno, a mí, yo soy muy fan, ¿qué te voy a decir yo de todo esto? Pues bienvenido, vamos a ver qué te parece. Empezamos con las de hoy.
Sí, vamos a empezar.
Mira, ¿sabéis lo que es una rúbrica, no? En castellà es la firma, una firma, ¿vale? Pues, ¿por qué a la firma se le llama rúbrica?
Ah, pues mira, el término rúbrica, que se utiliza comúnmente, como bien dices, como sinónimo de firma, refiriéndose al acto de dejar una marca personal al final de un documento, pues bien, originalmente, rúbrica no hacía referencia a una firma, sino hacía referencia a un epígrafe o encabezado en tinta roja que se colocaba en los documentos oficiales como las leyes para destacar su título.
O sea, no era una firma, no, era un encabezamiento.
Era el encabezamiento de los documentos oficiales, por ejemplo, las leyes,
sí,
o los dictámenes.
Un título.
Y eso era para destacar su título.
¿Y cómo acaba siendo una firma eso?
Pues bien, esta costumbre tenía su origen en el latín rubrica, que significaba tinta roja, derivado de ruber, que quiere decir rojo, Y durante la Edad Media, algunos escribientes y artistas, los escribanos, los artistas, comenzaron a utilizar estas marcas personales en encabezados que también hacían ellos y que les otorgaba un carácter distintivo, ¿no? Con el tiempo, para que se supiese que lo habían hecho ellos, sí, y ponían su nombre, hacia alguien, un escribano,
su
un escribano, estaba transcribiendo un libro de cualquier otro autor, para que supiese quién había sido el escribano que lo había hecho, dejaban una pequeña anotación en rojo, una rúbrica en rojo, para que se supiese quién había sido el escribano,
el que había hecho esa copia,
el artista que lo habían hecho, ¿no? Y con el tiempo estas marcas se conocieron también como rúbricas, como si fuese una firma, ¿no? Como si fuese una manera de indicarlo,
de,
¿no?
De ser autor,
y ese,
sí.
Se extendió su uso a cualquier firma o marca personal en documentos, obras de arte y otros soportes. Y la palabra rúbrica fue registrada por primera vez en el Diccionario de Autoridades en 1737.
Bueno, ya tiene un tiempo, rúbrica. Sí, sí, ya sí. En algún, otras palabras han llegado bastante más tarde. Ya.
Rúbrica ya se utilizaba en la Edad Media,
sí,
aunque luego el primer diccionario no fue hasta el siglo XVIII, pero significaba lo de poner el título a las leyes en color rojo. Y luego ya, a partir de ahí, fueron los escribanos, toda esta gente que hacían las copias, escribían las cartas para otros y tal, para que se supiese quién había sido el autor, el artista, con esa buena caligrafía que tenían y tal, pues ponían ese en su nombre,
muy
en
bien,
rojo.
Muy bien, pues ya tenemos, mira, rúbrica, de aquí ve el tema. Y hablamos precisamente ahora del término satélite. Perquè sabeu que originalment el terme satèl·lit feia referència a la guàrdia personal d'un rei?
Sí.
Explícame esto, aquí...
Esa es de esas curiosidades que te van a explotar la cabeza.
No la he pillado, sí, por ningún lado.
Mira, el término satélite tiene un origen curioso, ¿eh? Y ha evolucionado a lo largo de los siglos. Originalmente la palabra proviene del latín satelles, que significaba guardián o siglo VI antes de Cristo, Lucio Tarquinio el Soberbio, que fue el último rey de Roma, utilizó el término para describir a su escolta personal. Y con el tiempo, el concepto de que algo que rodea y acompaña a otro objeto llevó a que satélite se utilizara para describir a los cuerpos celestes que orbitan planetas.
¡Qué grande, qué sí, grande, qué grande, qué grande! Sí,
y,
sí, sí.
Y este cambio semántico además se atribuye posiblemente a Cicerón, quien usó satelles nocti para referirse a Venus, ¿no? El satélite de la noche.
Sí, sí.
Y en el diccionario de autoridades de 1739, satélite ya aparecía relacionado con estrellas que orbitan planetas, y no fue hasta 1992 que se incluyó la acepción moderna de satélite artificial.
¿En el 92 tan tarde?
Sí.
Pues a veces reaccionan tarde, ¿eh? En términos de descripciones bastante modernos, como un satélite artificial, el Sputnik fue el primero.
Y ya llevaba 40 años,
ya llevaba
los
tiempo
años 50.
Dándole vueltas, o sea, bueno.
Pues para que vean.
Brutal, ¿eh?
Esta la raya a veces van un poquito,
sí, sí, sí,
atrasados.
El origen de satélite es brutal, ¿eh? Me ha encantado esta. Alfred López, como siempre, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
I és un què? Ja veieu, ja som una miqueta més savis, en tot cas. Estem més il·lustrats i això sempre va molt bé. Estem a punt d'arribar a la una. Estem a punt d'arribar a la una. De seguida actualitzarem tota la informació a Mediodia Cope. I nosaltres tornarem per parlar de educació financera. Estaríeu d'acord en donar una paga als vostres fills perquè se l'administrin i començar amb una educació financera a la pràctica? Calen directament classes d'educació financera als diferents centres? Això és capdalt en un món digitalitzadíssim per evitar, entre d'altres coses, enganys i estafes. Enganys i estafes. O sigui, que és que avui en dia els intents d'estafa són tan enormes. De seguida en parlarem de tot això, aquí a migdia. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre papers i torno de seguida.